Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Allau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts en una nova edició del programa, el 151. Benvinguts al vostre espai, aquest entorn radiofònic al voltant de totes les activitats agudes i per a bé que es poden realitzar en la nostra mar mediterrània. Encetarem parlant de comercialització del peix. Ho farem amb Àngel Mañez, vicepresident del Gremi de Majoristes del Mercat del Peix de Mercabarna. Analitzarem la situació del sector, aprofitant que va ser una de les entitats que va rebre la placa de la pesca catalana del govern de la Generalitat de Catalunya. Seguirem en l'apartat tradicional i el Joan Argentó i el Rafael Martí, els nostres amics, ens explicaran com preparar uns popets amb patates en l'àmbit gastronòmic, i en l'àmbit de la tradició i la cultura ens explicaran què és la nansa, un art de pesca que avui encara s'utilitza. I a Panorama Nàutic, avui el nostre invitat serà Jaume Prats, expert en legislació marítima. Amb ell analitzarem la nova llei de navegació marítima. A Plàncton, l'Aurora Requena ens parla de l'expedició Malaspina. I a l'Arjau, el Manel de Ramon marxa cap a Blanes, concretament per parlar amb Gemma Siuró sobre l'extens fons bibliogràfic sobre el mar i temes marítims de la Biblioteca Comarcal de Blanes. És la nostra proposta pel Blau Marí 151 que encetem tot seguit.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Allau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Allau a la xarxa.
Avui hem convidat al Blau Marí un dels representants d'una de les entitats que va recollir un dels guardons d'aquest any dels Premis de la Pesca Catalana que atorga el Govern de la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Medi Natural. Es tracta del senyor Àngel Mañez, que és vicepresident del Gremi de Majoristes de Peix de Mercabarna. Senyor Mañez, benvingut al Blau Marí i felicitats pel guardó.
Gràcies, moltes gràcies.
Què representa per l'entitat que vostè representa que el sector, que el govern els hagi reconegut d'aquesta manera?
Bé, per nosaltres és un gran orgull aquest reconeixement, perquè és el reconeixement a una feina que ha sigut molt dura al principi. La veritat és que va ser molt difícil convèncer els patrocinadors i a les entitats públiques de que això tenia un futur, de que això seria bo pel sector, i bé, al cap de 3 anys o 4, pues la veritat és que estem molt, molt i molt contents.
Clar, és que estem parlant de la creació d'un espai de divulgació del consum del peix i de coneixement del peix. Això normalment abans no es feia, és a dir, el majorista o el comercial o el venedor de peix es dedicava només a vendre aquest producte. Clar, vostès han canviat una mica el concepte, no?
Bé, és cert. Nosaltres hem de canviar, els temps canvien, i ens hem d'adaptar a les noves situacions. Els nens a les cases són els que manen el que es menja, per tant, hem d'incidir sobre els nens amb els hàbits d'alimentació. Al final són els que li donen a la mama què és el que volen menjar i el que volen deixar de menjar. A més, si els acostumem de petits, doncs, si Déu vol, seran consumidors de futur. Per tant, és una doble feina, un doble retorn. Avui, perquè són els que manen, i demà, perquè esperem que mengin més peix.
Clar, el sector infantil és un problema per al consum del peix, no?
Sí, senyor. Sempre és difícil que els nens mengin peix, però bueno, a base d'ensenyar-los que el toquin, que el remenin, que sàpiguen que no mossega, que les espines es poden treure i que no passa res, doncs els hi agrada, els hi acaba agradant, i realment disfruten d'aquest peix, i al final doncs, diuen a les mares que volen menjar peix.
Refien de que al final es vagin canviant els hàbits, que fins ara estan causant aquests problemes, és a dir, que el sector infantil s'acostumi a consumir, no sé si preparant el peix d'una altra manera, comercialitzant el peix d'una altra manera, manipulant-lo d'una altra manera, però refien que es vegi un resultat properament?
Bé, és cert que sempre que ha vingut un col·legi a veure el museu, el CIP en aquest cas, el retorn és molt immediat, o sigui, les peixateries i els mercats de l'entorn noten un augment de volum. També és cert que avui en dia les peixateries dels mercats i les peixateries del carrer són uns grans professionals que treballen el peix com ningú i el deixen preparadíssim perquè no tinguin cap mena de problema que els nens puguin menjar sense cap perill, sense cap espina, i això sempre agrada.
El comprador habitual, és a dir, l'ama de casa, el comprador convencional, coneix tot el procés del peix des de que es pesca fins que arriba a les seves mans?
No. No, generalment és difícil perquè és un procés llarg i costós. No és fàcil sortir a pescar a les nits, passar fred, hi ha molts tipus de pesca, moltes arts de pesca, després aquest peix s'ha de preparar, s'ha de refrigerar, s'ha de transportar, les diferents maneres de vendre les llonges, hi ha subhasta, hi ha puja, la baixa, hi ha moltes maneres d'arribar al mercat. I d'aquests mercats que treballem de 12 de la nit a 12 del migdia, que arriben els peixaters, que ens compren i tal, o sigui, passa un procés molt llarg i al mateix temps molt curt, perquè no són ni 24 hores que el peix surt del mar i pot estar a la taula, però és un no parar. I això, doncs, algo que sembla tan senzill com posar un plat de taula, té una feina davant impressionant.
Tornem als nens, 7.000 nens que han passat per l'espai del peix de Mercabarna en 4 anys, impressionant. Però suposo que l'objectiu és seguir amb aquesta labor, no? I si poder augmentar-ho.
Sí, és difícil augmentar el número de nens, perquè ja tenim tots els dies coberts. Ara el que estem buscant són altres tipus d'associacions, gent gran, escoles de cuina, dependentes, professionals del sector, que puguin vindre, doncs, o en vacances o en dissabtes per poder complementar i que sigui això rentable al 100%.
Què és el que ensenyen allà? És a dir, en què consisteix una visita?
La visita principalment consisteix des de que el pescador surt a pescar el peix, surt a pescar en les diferents arts com explicava abans, fins que arriba a la llonja. A la llonja es fa la subhasta, aquesta subhasta el peix es carrega en un camió i va al mercat central, i del mercat central es fa la venda, es fa la preparació, això, i va a les botigues del carrer o als mercats municipals, i allà es fa la venda al públic. O sigui, es fa tot el procés. A més, hi ha un espai on t'ensenya, doncs, a menjar la piràmide de calories i aquestes coses, on t'ensenya a menjar i a que sigui raonable el consum de peix setmanal, com deia abans, per la dieta mediterrània.
Anem a parlar directament del sector, més que de la promoció. El sector de majoristes en el món de la comercialització del peix ha tocat la crisi?
Sí. Si nosaltres hem notat moltíssim la crisi. Realment la nostra feina és vendre el peix que ens envien o que tenim. Llavors el peix a un preu o un altre s'ha de vendre. Per tant, nosaltres les vendes no hem notat una gran crisi de volum en quilos, però sí en preus. No és el mateix vendre gambes a 80 euros que vendre-les a 40, o no és el mateix vendre sardines a 3 que a 1. Per tant, nosaltres hem notat en volum de venda. I hem passat una època molt dolenta, perquè a més doncs, les grans cadenes de distribució doncs, també són un gran competidor, i tot això ho estem notant. Sembla que la cosa vulgui anar millorant, i esperem que així sigui i que puguem durar molts anys.
Una part de les queixes endèmiques del sector pesquer extractiu és queixosos de la gran quantitat de peix que arriba de fora. Mm-hmm. En tot cas, què és el que ha de fer un majorista a Catalunya per mantenir aquest equilibri entre el peix de qualitat que es pesca a Catalunya i aquest peix que arriba de fora, que si bé és de qualitat possiblement no tingui aquestes propietats del peix fresc acabat de pescar?
És cert que, però nosaltres, el que és el sector Mercabarna, és el mercat més transparent que et puguis trobar en cap sector, perquè estem un al costat de l'altre i allà està tot a la vista, no es pot enganyar ningú. I som reguladors. Si hi ha peix a les nostres costes, no en portem de fora. Si hi ha sardina d'aquí, no en portem de fora. És quan no n'hi ha, és quan la fem portar de fora per poder mantindre els nivells al consum i al públic que siguin raonables. Per tant, És cert que el peix de Catalunya és superior en qualitat perquè té menys hores de pesca, però no és menys cert que tot el peix de la costa del Cantàbric, que també té hores de pesca, doncs està, si no a l'alçada, bastant a prop. Hi va haver una època que havíem de portar molt de lluç de fora d'Espanya. Avui en dia, com que se'n pesca molt lluç a Espanya, doncs no en portem, perquè regulem, sense voler o perquè ens interessa, però indirectament regulem els mercats.
Per altra banda, una de les evolucions més importants que s'ha fet en el món de la comercialització és la informació que té el consumidor en el producte. Aquesta seria una de les carències històriques que a poc a poc es va solucionant, és a dir, el consumidor rep tota la informació necessària per poder escollir en el producte que compra?
És cert que hi ha hagut molt d'engany o no t'explicava tota la veritat. Això està canviant, gràcies a Déu està canviant, i ja tothom, o amb un tant per cent molt elevat, ja tothom etiqueta els peixos dient la veritat d'on venen i sense tindre que enganyar ningú, perquè al final avui en dia les logístiques van molt ràpid, els camions funcionen molt bé i el peix en 24 hores està a qualsevol lloc d'Espanya. Per tant, no cal enganyar ningú i dir que és lluç de roses quan és lluç del nord, no cal.
Un dels altres temes que volíem comentar és que abans d'aquesta entrevista en un dels companys de gremi em comentava que clar, que vostès tenen un negoci complicat. Vostès viuen de nit i dormen de dia. Mm-hmm. Això, quan un es munta l'empresa, l'emprenedor, pues suposo que ho ha viscut tota la vida i perfecte, però a nivell de generacions, de perpetuar la generació de majoristes, aquí deuen tenir un problema greu.
Un gran problema. Diria que tant amb el nostre sector com el nostre client és molt difícil que hi hagi un relleu generacional. De fet, et diria que avui de 52 empreses que tinguin algun fill treballant allà, doncs potser n'hi ha un 10%. No n'hi ha més. Perquè és cert, això de treballar, llevar-te a les 12 de la nit i arribar a casa a les 2 al migdia, doncs no és agradable, tot i que et guanyes la vida, tens un bon nivell de vida i tal, però clar, no veus la família, no estàs amb ningú i és molt dur. I llavors els fills ho veuen i no volen fer la feina del papa.
Això té difícil solució, doncs.
Bueno, sempre hi ha algú a totes les empreses que destaca, un noi jove que té ganes de fer-ho, i bueno, és qüestió de donar-li una mica d'empenta, i si li dones una mica de llibertat i veus que va fent, però bueno, el dia que et vols jubilar, pues, o li traspasses el negoci, ho fas, bueno, no es podem quedar in eternum. I el cert és que el mercat porta moltíssims anys, i si és veritat que hi havia 3 o 4 puestos tancats, ara tornen a estar tots els puestos venuts. Per tant, sempre trobem algú que, gràcies a Déu, es queda al lloc.
Senyor Àngel Mañez, vicepresident del Gremi de Majoristes de Mercabarna, moltíssimes gràcies i felicitats novament pel guardó.
Moltes gràcies i bona tarda.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Entrem en l'enciclopèdia de l'argot mariner amb l'objectiu de fer conèixer als nostres oients, pues, aquelles tradicions que arriben de la mar, i els arts de pesca, pues, són una d'aquestes tradicions que en moltes ocasions ja la gent de l'actualitat, pues, ja no veiem utilitzar, o perquè ja estan fora mà, perquè la tecnologia les ha arraconat, o perquè, per exemple, estan prohibides. Avui el Rafael Martí i el Joan Argentó ens porten, ens donen a conèixer un altre art de pesca. Benvinguts. Avui què ens explicareu?
Avui farem la nansa, un dels arts també dels més antics del món.
La nansa. Pescarem a la nansa.
Sí.
No està prohibida. Actualment però encara s'utilitza.
Sí, segons quina està prohibida. I segons quina no.
A veure, m'expliqueu això.
Si vas a buscar peix, t'han de donar una autorització que, per peix, eh?
Per peix.
Que poques n'hi donen.
Pues, bueno, per a què s'utilitza actualment la pesca de la nansa?
Aquí s'agafaven últimament sèpies i ara anem al pop, al cefalòpodos.
Molt bé.
Pots agafar nècores, també es poden agafar congres, també se'n poden agafar, però segons quina classe de peix ja t'han de donar una d'allò. I aquí normalment se pesca, pues, el pop.
El pop, molt bé.
La sèpia també s'ha desaparegut.
Molt bé. Com és la nansa? És a dir, qui...
N'hi ha de diverses formes. N'hi ha unes que són quadrades, que són plegables, que van ser les que van començar. Perquè, claro, com que això és com una gàbia, anem a dir, abulta molt. i a la voluntat tens el problema de que les barques, pues,
no hi ha tant d'espai,
no caben, no? I es van fer plegables. Bueno, a partir d'allí, pues, se van anar buscant, te faig l'explicació perquè nosaltres hi anem, bueno, els meus fills hi van. I hem arribat, hem anat baixant i buscar una medida que la puguem carregar i que no calgui desmuntar-la. Perquè, clar, si cada dia també l'havies de plegar i després tornar-la a desfer per a tirar a la mar, pues, te passaven hores, perdies temps i a la mar el temps és or.
I vam esperar que la gent mos entengués, una espècie de trampa.
Sí, hem fet que... una trampa, hem fet una malla molt més clara.
Molt bé.
Hem augmentat la malla per a que el peix, pues, però molt.
Per a que el peix pugui entrar i
sí,
sortir.
Sí, perquè nosaltres vam buscar més que res pop.
Molt bé.
I el pop petit, pues, no mos interessa.
Llavors el polp entra i no pot sortir, doncs.
Sí, el polp gros sí. El polp que fa mig quilo pràcticament entra i surt com vol.
Llavors, de quina manera s'utilitza? Es llança a la mar? O com...
Sí, això se porta, pues, els dies, diu, això és un palangre de nansa. És tot igual que un palangre, porta una boca, que nosaltres li diem l'enfàs, pel pop li diem enfàs tonto. Enfàs tonto perquè sempre queda obert. És una boca que sempre està oberta. Abans les boques del peix s'havien de tancar, vull dir, d'una cara entraven bé, però d'altres trobaven que no podien sortir, que hi havia punxes. Feien com unes punxes, no?
Molt bé.
La nansa que usa mare, no. És una boca, és com un tubo, molts porten un tubo de PVC, i nosaltres ho fem ençà, a la mateixa malla que la nansa, qui ho pot entrar o pot sortir, perquè aquesta nansa dins li posem esquer, li posem menjar, no? Bé. Això vol dir que quan el pop entra dins de menjar, si no vol, se'n va. I si no, pues, se queda, tindrà un refugi i dins es queda, i quan vas a buscar tu el polp, pues, l'agafes.
És a dir, que el polp podria sortir perfectament, estar allà, si perquè vol, si troba gust, si pot refugi.
Mentre
si
estigui menjar.
Sí. Ara, mentre hi ha menjar dins, ell va buscar menjar. Però nosaltres hem trobat, per exemple, que si no hem pogut tirar les nanses dalt pel mal temps d'una setmana, dos, tres, quatre o cinc dies, n'hi trobes menys.
Perquè llavors el polp
perquè el polp, clar, s'acaba el menjar i se n'ha anat.
Llavors, si això no,
cada dia normalment has de tirar-les, les recollixes, traus l'esquer si no és bo, poses lo nou i tornes a calar. Traus el pop si està, i si no està, pues, poses l'esquer nou cada dia.
Pues avui hem conegut la nansa, una altra de les pesqueries, una altra de les arts tradicionals, art de parada.
El ranxo a bord.
D'aquí ja sentim l'olor, per tant, vol dir l'olor de menjar. Per tant, vol dir que entrem ja en la secció del ranxo a bord i, com sempre, doncs aquí ja preparats en los davantals, ja tenim a Rafael Mardí, a Joan Argentó. Ja us veig aquí preparats. Juanito, ja toqueu,
ja
toqueu
fent,
ranxo.
Juanito ja
anem fent.
Ja li diuen lo polpero.
Què mos preparareu
avui? Bueno, avui farem, com que és un plat únic, que no tenim res més, que de mitjà farem uns polpets acompanyats amb unes pataquetes.
Polpets amb pataques.
Sí, polpet petit, minut.
Polpet minut.
Sí.
Molt bé.
Bueno,
quan diem minut, re... quan diem minut...
Pol blanc, no pol,
blanc,
no pol, pol
blanc,
de roca.
No pol, roca, eh?
No pol blanc. Pol blanc.
Pol blanc petitet, després que fa ni, 4 ni centímetres. 3,
molt bé, molt bé.
4 centímetres, és l'ideal.
Ui, ui, ui.
No, pot ser 7 o 8, o 7 o 8.
Este és el més bo, però si no arribem a l'altre.
A l'altre,
bueno,
molt bé.
Lo més bo, no,
però aquí som 6 avui, eh? Ho veus?
Som 6.
Som 6, sí.
Hi ha aquí tenim dos invitats.
Hi ha quilo i mitja polpets.
Molt bé.
Doncs bueno. Pues bueno, pues els polpets ja els vaig rentar ahir tarda, els vaig rentar tots netets, per passar pel grifo, els dits dins, nets només, Perquè a nosaltres, els polps, el que ens agrada és la melsa, el de dins la bossa.
Per tant, és a dir...
Però rentet, netets, que no hi hagi ni cap peixet ni cap miqueta d'arena, i ja està.
Molt
bé. Rentadets aquí. Bueno, a posar aquí una paella, a fregir els polpets. Els polpets els fregirem a mitja cabeça d'all sencera. Vull dir, sense pelar els alls.
Molt bé.
Que vagin fregint. Un bon raig d'oli, bastant d'oli, agraïts, i taparem, el caldero tapat. Mentre se va fregint, jo aquí al costat ratllaré dos cebes, dos bones cebes, grosses. Ratlladetes, I un potet també de tomàquet ja fregida, està triturada.
Molt bé, potet de tomàquet.
I això, quan acaben això, ja ho haurà pegat quatre voltes que hostilles de pelar les seves, ho abocaré dins. I anirem remenant els polpets.
Abocaràs la ceba i la tomata.
Molt bé, i els dos alls.
Els dos alls?
Sencers,
això no ho traurem, eh?
Amb pell i tot, eh?
Amb pell i tot, sí.
Que vagin fent.
Molt bé.
Bueno, i aquí al costat tenim aquesta paella, que hi ha tant d'oli, busquem un d'oli.
Molt bé.
La farem servir de frigidora. Aquí tinc este plat de pataques tarades a tacos quadrades, veus?
Molt bé.
A taquets quadrats. Que les frigirem aquí a la frigidora aquesta.
No les hem de tallar tipus patata fregida, xip?
No,
a taco. Molt bé.
De tacos, quadrats.
Molt bé.
Si vols fer la grossa, grossa, si vols fer la menuda, menuda.
Molt
però
bé.
Com esta, si mitjaneta, no?
Molt bé.
Però, hi ha tres pataques grosses aquí. De tres grosses boniques. Un quilo i algo de pataques.
Molt bé.
Frigides, saladetes, i les reservarem aquí al bol. Quan estiguin frigides, reservades que vagin escorrent l'oli. A l'escorredoreta. I anem fent els polpets, perquè els polpets sempre tarden una miqueta més.
Molt bé.
Que vagin fent els polpets. Ara que això ja ha estirat un sofregit, li tirarem un bon got de conyac.
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 I a vegades que hem utilitzat vi,
ara... Avui li tirarem conyac.
Conyac.
I cava.
I cava també va bé.
I cava també va bé.
Sí, però bueno, avui els farem amb conyac.
Avui els farem amb conyac. Un gotet de conyac.
Vale.
Sense abusar, no?
Un gotet ple.
Sí, un got sencer.
Un conyac, sí que som sis a mitjà.
Molt bé, molt bé, molt bé, perfecte.
I en quilo i mitja pops.
Molt bé, molt bé.
La botella del conyac que tenia aquí.
Tirarem el gotet de conyac i que es vagi fent, no?
Deies que els pols
se cremen. Quan els polpets ja punxarem. Si s'apeguen una miqueta no passa res, eh? Que el de baix també és bo.
No.
Si ara ve això que ja està sofregit, agafarem i tirarem un altre bon got d'aigua i les pataques, tot junt.
I tot junt.
Tot junt. I quan l'aigua se n'ha agarrat,
les pataques,
queda l'oli...
Que ja les tenim frigides, les pataques.
Que l'aigua s'anirà enseguida, perquè la cassola és plana.
Molt bé.
Però això, l'aigua més que res per a barrejar el sabor tant... Perquè cuit ja tenim els polps tan cuits i les pataques també, eh? Quan això ja veiem que s'ha rebaixat, que queda en una miquinya de caldet, paga foc. I ha deixat el gelat per menjar.
Molt bé. Pues,
però m'he deixat un polset de sal.
Vols dir? Hem de rectificar de sal, l'hem de tastar. Sí,
és que, i... perquè això, clar, com que nosaltres sobre la marxa ja ho fem.
Va, només parles, sí, havia... vols dir, no t'han quedat una mica durs?
No, que estan sofregidets.
Si hem salat els polpets i si hem salat les patates, bona. Sempre pot fer falta una mica més de sal.
Molt bé.
Pues...
Polpets, jo he aconsellat els de los cars.
Los minudets, sí.
Perquè ha de ser polpet tall de pataca, quan poses el plat.
Molt bé, a poder ser la ració... La ració del mos és polpet i tall de patata.
Sí.
Però si ho,
la,
si patac, proven,
la pataca per a
si
tu, polpet
per
a mi.
Que ho proven perquè ho he provat des de setmana passada, això.
Pues ja ho provarem nosaltres ara i ja et direm el què. Joan, Rafael, fins al pròxim programa.
Adéu, adéu.
La música de Gerard Quintana i la lletra del Jordi Guardans, el que us hem presentat avui al Blau Marí.
Panorama Nàutic.
Aquesta setmana hem convidat al programa el senyor Jaume Prats, advocat de Barcelona Advocats i expert en legislació marítima, i la persona a la que acudim en aquest programa quan tenim algun dubte o alguna novetat en aquest àmbit. Senyor Jaume Prats, benvingut al Blau Marí. Què tal?
Hola, què tal?
Bé, avui volem parlar d'un tema pràcticament sortit del forn. Estem parlant de la nova llei de navegació marítima publicada al mes de juliol i que ha entrat en vigor pràcticament aquest mes de setembre, no?
Sí, well, durant anys, sempre s'ha volgut fer una llei de navegació marítima, per tant, ja jo des de que vaig acabar la carrera, fa més de 25 anys, sempre tenia que sortir una nova de llei de navegació marítima que compilés tots els convenis internacionals, tota la normativa que hi ha del segle passat, i mira, al final pues, ho hem vist i ha sortit publicada aquesta llei el mes de juliol, que ha entrat en vigor ara el 25 de setembre, sí.
En quant a filosofia, quines eren les necessitats que hi havia de que aquesta llei evolucionés i al final quina ha estat aquesta evolució en general?
Aviam, per què es necessitava? Aviam, hem de tindre en compte que tot el que era la normativa espanyola estava basada en el que era el Codi de Comerç. El Codi de Comerç és del 1885, o sigui, ja fa temps que funciona. El ser una norma antiga no vol dir que sigui una norma desfasada. Nosaltres ens basem en normativa actualitzada de contractes, però els principis generals són de dret romà, per tant, navegació n'hi ha hagut des de que hem pogut accedir a l'aigua i una mínima normativa pues, anava existint. El que sí que ha passat és que tot el tema de navegació, que es basa molt en el transport internacional i diguem, està molt desenvolupat per convenis internacionals. I així teníem una legislació espanyola molt bàsica, molt simple, que a la pràctica no servia, i teníem molts convenis internacionals que teníem que anar acudint a l'hora de decidir la responsabilitat, a l'hora de decidir si es tenia que embargar una embarcació, a l'hora de tema d'accidents, per saber quins tribunals eren els competents. Tot això, clar, existien unes normes, però a vegades hi havia convenis internacionals que eren no deien el mateix, i segons si eres una part o una altra, pues, t'interessava aplicar un o altre conveni. No? Amb aquesta normativa s'intenta donar una mica d'estabilitat i una mica de criteri, almenys a les banderes espanyoles i a les embarcacions, els contractes que es fan aquí.
Si haguéssim de desgranar els punts més destacats del que ens interessa més enllà de la navegació internacional i la navegació comercial, estaríem parlant de potser clarificar una mica més el tema del contracte d'arrendament nàutic?
Bueno, aviam, efectivament, amb el tema de la nàutica esportiva, moltes introduccions no s'han produït. O sigui, el que s'ha definit és què és una embarcació, diguem el límit dels 24 metres, podem dir que més de 24 metres és un buc, menys de 24 metres és una embarcació. Hi ha el que és la regulació d'aquest nou contracte, que bueno, contracte de charter sempre hi ha hagut, un contracte de charter, però es tipifica, diguem que es converteix en un contracte regulat per llei. I després també doncs, hi ha alguns punts, doncs, per exemple les obligacions del capità, les inscripcions al registre, que això sí que pot afectar les embarcacions esportives.
Pues si li semblen en per parts, i del tema del charter i dels contractes d'arrendaments, quins serien els canvis més destacats?
A veure, el contracte de charter, com has dit tu, el tema de la navegació, doncs és navegació internacional, diguem que el lloguer d'embarcacions d'esbarjo doncs, no es contempla. Per tant, com no s'ha... La nàutica esportiva és un fenomen relativament nou, el 1885 no ho tenien gens clar. En aquest moment pues, és una activitat nova i totes aquestes activitats pues, es regulaven amb contractes que pues, bonament es feien en base als principis generals del dret. Què ha fet la llei? Pues, ha dit, escolteu, existeix aquest contracte i quines són les quatre normes que, en cas de que hi hagin dues parts que es posin d'acord i no vulguin escriure res més, amb què es basaran, no? I és molt simple, eh? En realitat et diu que poden haver el lloguer d'embarcacions, que aquest lloguer pot ser amb dotació o sense dotació, i que pot ser amb capità o sense capità, i que el capità, en cas de risc per l'embarcació, serà el que decidirà. Hi ha algun altre punt, però en el cas de... indemnitzacions, doncs si has contractat una embarcació i en el moment en què te l'han de lliurar no hi és, doncs hi ha la possibilitat de demanar una indemnització o de prorrogar el contracte de lloguer a partir de les 48 hores. O sigui, si no et donen l'embarcació dins de les 48 hores, tu pots prorrogar el contracte de lloguer 48 hores més o aquell temps en què s'hagin retrasat. Són aquests punts que dius, bueno, no està de més que hi hagi una normativa general que es pugui aplicar i que sapiguem on hem d'acudir en cas de que no s'hagi escrit res, perquè a la pràctica contractes, saps l'embarcació, fas un pagament, et donen l'embarcació i aquí s'ha acabat el tema. Si hi ha un accident, tot això no quedava lligat, i ara amb aquesta regulació petita doncs quedarà una mica més estàndard per tothom.
I pel que fa a les obligacions del capità, senyor Prats, diguéssim que es dona més poder al capità en cas de reacció o decisió que no pas abans?
Bueno, això del capità, les lleis es varien segons els fets, i el cas del capità doncs, sorgeix del tema del prestigi. el que es dona la impressió de que en realitat el capità no decideix res i no acaba tenint responsabilitat i no té capacitat de decisió. El que diu la normativa o la proposta legal que es fa és de dir, escolteu, el que representa l'armador en un moment de risc és el capità i el que decideixi el capità afecta l'armador. No pot ser que el capità digui una cosa, l'armador digui una altra i que hi hagin interessos diferents de responsabilitat. Per tant, el representant de l'armador dintre del buc serà el capità i per això se li dona més autoritat al capità. També especifica de manera expressa que el capità no podrà abandonar l'embarcació doncs en cas de que hi hagi risc pel buc o per les persones fins que tingui clar que no hi ha res a fer. Doncs això també és una incorporació que tradicionalment s'entén que ha de ser així, però que no estava escrit enlloc i a la llei de navegació marítima la incorporen. Doncs és una altra de les responsabilitats que se li imposen al capità. Però és interessant, sobretot afecte d'assegurances i sobretot afecte de responsabilitat. En un moment determinat el capità és el que decideix, perquè és el que està a l'embarcació i coneix els elements de fet i se li dona més importància al capità per sobre de l'armador.
Aquesta nova llei també parla dels abandonaments de vaixells, que s'havia convertit en un problema, sobretot quan hi ha crisi econòmica i hi ha dificultats per arreglar embarcacions avariades. Doncs a molts ports veiem veritables cadàvers, no?
Sí. Un dels temes que des de l'Associació Catalana de Ports i la Federació Espanyola i totes les entitats i operadors patronals volien era que es regulés l'abandonament de les embarcacions i que es busqués un sistema substitutiu al que es fa via administrativa d'un procediment administratiu, declaració d'abandonament. De fet, el que diu una disposició final és que s'ha de regular per llei tot el que és el tema dels abandonaments i tot el que pot ser un procés notarial de declaració d'abandonament. Això no ho fa la llei, diu, la llei és molt, molt estàndard. El que diu en una disposició final és que s'ordena al govern que faci un procediment perquè via notarial es pugui fer una declaració d'abandonament i si aquesta declaració, doncs hi ha un termini que no hi ha ningú que la impugna, es pugui subhastar l'embarcació via notarial. La normativa li dona bastanta importància, diguem que dona feina als notaris i incorpora aquesta voluntat de que els problemes entre privats, si es poden resoldre via privada, doncs millor i no tindrà que acudir a la via administrativa. Però estem ja negociant amb el Ministeri per arribar a un acord i poder desenvolupar aquestes facultats de subhasta notarial, que aquí a Catalunya ja ho podem fer en part, perquè tenim el dret de retenció i quan l'embarcació està abandonada, si hi ha un crèdit marítim, es pot al·legar aquest crèdit marítim i es pot fer la declaració o diguem que l'embargament de l'embarcació i després procedir a la subhasta. Però això ho volen desenvolupar per tot l'estat espanyol i amb una llei que ho deixi meridianament clar, o sigui, clarificar-ho. I això sí que serà un bon element de gestió per poder fer desaparèixer o poder desballestar aquestes embarcacions, doncs, com tu dius, que ja no tenen esperança de que puguin navegar o que són un risc, perquè si se t'acaba enfonsant l'embarcació al port, doncs també és un problema.
I després tindríem també, com a un dels temes, el registre de béns immobles o el registre d'embarcacions, no?
Sí, aquest també ha sigut un tema curiós, perquè hi ha vegades que dius, hem de fer una nova llei, i a vegades el voler fer una nova llei no vol dir que les coses que es regulin s'hagin de regular millor, perquè a vegades fas noves lleis i vas a pitjor. I aquest del tema del registre de béns mobles era una de les opcions en què una regulació legal anessis a pitjor. Inicialment el que deia és que totes les embarcacions es tenien que inscriure en el registre de béns mobles. Clar, això hauria suposat un increment de cost a l'hora de fer la matrícula. Tindries que pagar la compra de l'embarcació, els impostos, l'impost de matriculació, i a més la inscripció amb el registre i la inscripció amb el registre de béns mobles. Clar, volíem, diguem que, fer un nou sobrecost. I el que han aconseguit és que ens quedéssim com estàvem, de dir, escolteu, si hem d'inscriure l'embarcació no fa falta anar a un registre de béns mobles, anem a Capitania Marítima i ja en tenim prou. Ara bé, si es vol subestar, o si es vol embargar, o si es vol hipotecar, o si es vol construir amb una hipoteca, doncs sí que has d'anar a la inscripció en el registre de béns mobles. Però al final ens hem quedat com estàvem, per sort, perquè si no hagués sigut un sobrecost.
Per tant, estem parlant d'una llei que suposo que soluciona coses, però no possiblement totes les que el sector esperava, no? És a dir, ens deixem deures per fer.
Deures sempre n'hi ha, perquè no podem acabar-ho tot, d'allò que tot el que t'imagines que ho acabes, i és impossible, perquè el dia següent ja et dones compte de que vivim un món canviant i ens hem d'anar adaptant, i el procediment que tindrem de la llei de navegació, que és molt important, doncs òbviament d'aquí uns anys veurem quins són els defectes, i clar, a vegades quan vols especificar sobre la normativa, doncs sempre trobes el punt de que no tot és blanc ni tot és negre. Per tant, és molt important que hagin intentat fer aquesta codificació, és molt important que hagin volgut clarificar quins convenis internacionals hem d'aplicar, i també és molt important que diguin què és el que han de fer. Han de fer una normativa específica per abandonaments, i han de coordinar aquesta normativa de navegació amb la llei de ports de l'Estat i la Marina Mercant. Per tant, deures per fer en queden, però el més important és que els quatre conceptes de la navegació d'esbarjo es mantinguin, i que, aviam, en mica anem introduint petits conceptes en què la nàutica esportiva s'entengui com un sector dintre del que és la navegació.
Senyor Jaume Prats, advocat, expert en legislació marítima de Barcelona Advocats, moltíssimes gràcies, fins a una pròxima oportunitat.
A vosaltres.
Plàncton.
Avui a la secció de Plàncton també marxarem lluny. L'Aurora Requena ens portarà, no d'excursió, sinó que ens portarà en un viatge engrescador. Aurora, benvinguda al Blau Marí, com estàs?
Hola, ben hallada, molt bé.
Comentàvem que ens portaries lluny i en una expedició pues, certament espectacular, no?
Efectivament. Avui us volia parlar del tancament del projecte de l'expedició Malaspina.
Expedició Malaspina, això ho hem vist moltes vegades per la televisió, en fan reportatges
a
través de grans patrocinadors, etcètera.
Sí,
no?
Sí, la Fundació BBVA va ser un dels patrocinadors, i la veritat que han tingut una molt bona... han fet molt bones tasques de divulgació d'aquesta expedició. Es van poder veure a la televisió reportatges, fins i tot el Tadeo, saps el Tadeo, el dibuix del Tadeo,
sí.
Com es diu?
Tadeo Jones.
És el Tadeo Jones, també va fer un petit episodi sobre Malaspina, o sigui que ho han fet superbé, han portat exposicions per tota Espanya, parlant d'aquesta expedició, i no m'estranya perquè és l'expedició oceanogràfica més important que ha tingut, que s'ha realitzat des d'Espanya.
I què és l'expedició Malaspina?
Doncs sí, és una expedició que es va fer a l'any 2012, és una expedició oceanogràfica, que, com comentava, que és la més important que s'ha dut a terme mai a Espanya, i va estar durant 10 mesos, van estar dos barcos, a l'Hespèrides i el Sarmiento de Gamboa, amb més de 400 investigadors, tant de sèniors, júniors com alumnes, navegant, donant la volta al món sencer per tots els oceans, per agafar, doncs imagineu-vos, durant tots aquests 10 mesos, agafant centenars i centenars de mostres d'animals, d'algues, d'aigua, de mesures de temperatura, d'oxigen, de carboni, concentracions de sals, nitrogen, fòsfor, bueno, tot, tot el que es pot mesurar a l'oceà. I us ho portem aquí avui perquè és just aquests dies, aquestes setmanes passades a Barcelona s'ha fet la, diguem-ne, una trobada de cloenda d'aquest projecte. Però no us penseu, imagineu, si van estar 10 mesos agafant tantíssimes mostres, no us penseu que tot que en aquests 4 anys ja s'ha investigat tot i ja s'han estret totes les conclusions del món, sinó que el projecte en si acaba, però són molts anys els que queden d'extreure conclusions, no?, i d'investigar sobre aquestes mostres que es van agafar, i sobretot per donar respostes a les preguntes que es van fer quan van començar l'expedició, no?, que és com afectarà el canvi global als oceans. Val? És una de les coses que, saps, l'objectiu general d'aquesta expedició era poder dar resposta o poder donar una mica de llum sobre aquest problema, no?, que tenim ara mateix del canvi global i en concret com afectarà als oceans i especialment el que, que fa a les aigües profundes, no?, perquè aquesta expedició el que va agafar eren mostres d'aquesta banda dels oceans que encara és molt més desconeguda que altres parts dels oceans.
Per tant, estem parlant d'un megaprojecte.
Megaprojecte, imagineu. Van estar vora 10 anys d'organització prèvia abans de l'expedició. Evidentment han participat moltíssimes universitats, instituts, sempre d'endavant sempre ha estat al capdavant sempre ha estat el Centre Superior d'Investigacions Científiques, amb el suport del Ministeri, evidentment, un projecte tan gran, i també de l'Armada Espanyola, perquè l'Armada Espanyola han estat els que eren responsables de tot el que és la navegació, és a dir, de navegar els vaixells, i tota la logística, tots els dinars, tot el sopar, tot això que es podia imaginar durant 10 mesos dins d'un vaixell, que es necessita dins d'un vaixell, doncs ha estat l'Armada Espanyola, i també és un projecte que ha rebut finançament d'Europa i també de la Fundació BBVA.
Per tant, un vaixell on s'hi han fet moltíssimes coses durant molt de temps i una organització tremenda.
Efectivament, i com comenten els estudiants que he pogut, bueno, com, no, coneguts que com amics que han estat aquest vaixell, clar, era com una mena de laboratori, bueno, no, és un laboratori, era un laboratori sobre l'aigua, on van aprendre un munt de coses relacionades amb l'oceanografia, física, química, sobre la biologia, però a banda d'això també ha estat un moment d'aprendre a convivir, perquè imagineu, no?, un espai, un barco no deixa ser un espai molt tancat i molt petit, i han après moltes coses de convivència, de respecte i de disciplina, sobretot, no?, perquè hi ha moltes mesures de seguretat dins del vaixell. I també coses de superació, imagineu, feina, treballàvem bàsicament 24 hores al dia, anàvem a fer torns, evidentment no han estat les 10 mesos sense tocar terra, cada certes setmanes arribaven a port, canviaven tripulació, canviaven investigadors i continuaven la seva tasca, no?
Un projecte amb gent important al capdavant, no?
Efectivament, hem tingut com a jefe, com el cap científic, el Carlos Duarte, un dels investigadors més coneguts d'Espanya, darrere, òbviament, moltíssima gent com pot ser el Pep Casol, Rafael Simó, Jordi Dach, Miguel González, Dolors Blasco, Andrés Galera i molta més gent.
Una expedició que va començar la seva navegació per les mateixes aigües que, evidentment, per això porta el seu nom, Alessandro Malaspina. Qui era Alessandro Malaspina?
Efectivament, es va fer un petit homenatge a aquest almirant, que va ser un dels primers un oficial de l'Armada Espanyola, i es va fer un homenatge perquè just el 2010, quan es va tenir lloc aquesta expedició, van fer 200 anys de la mort d'aquest home, d'aquest oficial, que va ser un dels primers que va promoure dins d'Espanya les expedicions científico-militars. O sigui, va ser, diguem, un pioner dels que estaven fent, que va començar a fer el que aquesta gent va fer el 2010, i per això aquesta expedició portava el seu cognom, que sempre és un cognom una mica complicat, tot s'ha de dir, no? No, un cognom bastant curiós, no?
Doncs, Malaspina, sí, el nom és peculiar. Aurora, alguna cosa més?
Res més a dir.
Pues bueno, pues mos veiem en el pròxim programa. Moltes gràcies, com sempre, per la teva participació.
Res.
L'Arxau,
I el Manuel de Ramon ha agafat la seva motxilla i, com sempre, a la recerca de punts d'interès cultural en l'àmbit marí o marítim, i els ha trobat ni més ni menys que a la localitat de Blanes.
Doncs avui el nostre viatge en l'Arjau ens anem cap a Blanes. Allí anem a visitar la biblioteca comarcal d'aquesta localitat i anem a parlar amb la seva responsable, Gemma Ciuró. Què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia.
I per què anem a Blanes? Per què anem a aquesta biblioteca comarcal? Doncs perquè és una biblioteca especialitzada en llibres que tenen relació amb el mar. És així, això?
Sí, és així, i tant.
Explica'ns una mica, per què aquesta especialització de la Biblioteca Comarcal de Blanes, única exclusivament, no única exclusivament, però sí de manera important, amb llibres de temàtica marina i marinera?
Doncs bé, la Biblioteca Comarcal de Blanes, amb el nostre paper d'agent de difusió de la informació i la cultura, i degut a la nostra situació privilegiada, perquè els que no heu vingut a la biblioteca, doncs us animem a que vingueu, perquè estem just davant del mar, doncs ens va créixer aquesta inquietud de ser, doncs, dins del que és la biblioteca pública, doncs una biblioteca pública però especialitzada en temes marins. I també, doncs, perquè la població de Blanes, doncs, tant històricament com geogràficament, ha estat sempre lligada al mar i gaudeixen, doncs, d'aquesta iniciativa.
Déu-n'hi-do, doncs és una iniciativa important, que és una iniciativa que va néixer arrel d'aquí.
Bé, nosaltres, és la inquietud de l'equip bibliotecari. Ens vam adonar, doncs, que teníem moltes obres d'aquesta temàtica i vam decidir, doncs, crear un centre d'interès, que en diem les bibliotecàries, arreplegant totes les obres que teníem, que d'alguna manera, doncs, estaven relacionades amb el mar.
Quants de volums podríem dir que hi ha relacionats amb aquesta temàtica en aquesta biblioteca de Blanes?
Bé, en aquest centre d'interès, que està situat a l'altell de la nostra biblioteca, és un centre d'interès creixent, no? Perquè des de que diem ok a aquesta iniciativa, el que fem sempre que anem a comprar i veiem alguna cosa que està relacionada amb el mar, doncs evidentment la comprem, no? I llavors, doncs, és un centre d'interès que creix. Ara mateix té 700 documents, bueno, 699 documents relacionats amb el mar a la zona d'adults i 210 a la zona infantil.
Aquesta seria una de les infraestructures bibliotecàries amb més volum relacionats amb aquest tipus de literatura, diguem-hi, a Catalunya?
Jo penso que sí, que em sembla que n'hi ha un altre que a Tarragona, que també té un centre d'interès de mar, però crec que sí, que devíem ser, si no som les primeres, devem ser de les dues, tres primeres.
Gemma, i quina temàtica trobem dins del, evidentment, mar i marinera, però sí, quins són els aspectes que toqueu en tota aquesta base de literatura que podem trobar a la vostra biblioteca?
Bé, nosaltres el que hem fet ha estat editar una guia bibliogràfica que es pot trobar a la web. De fet, a la web tenim un destacat que és mar i allà es pot trobar tot el que treballem, perquè a banda del que tenim recollit en aquest centre d'interès i del que està editat en paper, doncs també, bueno, tenim a nivell digital, doncs tenim un recull de recursos web sobre temàtica marinera que, bueno, està en el perfil de la nostra biblioteca, el Delicius. A dins d'aquest centre d'interès i d'aquesta guia bibliogràfica que tenim editada en paper a la nostra biblioteca, tenim, doncs bé, tota la temàtica referent al mar, des d'animals, des del punt de vista de la biologia, la zoologia, cuina, diccionaris, embarcacions, nusos, esports, legislació, guies de viatge, manuals. Llavors també hem recollit tota la narrativa, novel·la dedicada al mar, tots els DVDs, tenim un espai dedicat a la pesca, als pirates, o sigui...
Déu-n'hi-do.
Sí.
Llavors, qui està a la guai de tot allò que es publica referent al mar?
Doncs l'equip de col·lecció de la biblioteca. Tenim un grup de treball, que és el grup de treball de col·lecció i adquisicions, i som els que estem a la guai de tot el que es publica.
Podríem... Sí, digues.
No, de fet, no voldria destacar que l'any passat, bé, això va començar, vam començar-ho a fer el 2010, llavors vam posar fil a l'agulla, ens vam començar a fer créixer aquest centre d'interès. El 2012 vam dedicar tot l'any al mar, totes les activitats que es feien a la biblioteca, des del club de lectura, que es van llegir tot cada mes obres dedicades, obres de la literatura universal que d'alguna manera estaven relacionades amb el mar, i altres activitats infantils, o sigui, tot el que es va fer a la biblioteca, doncs estava relacionat amb el mar, això el 2012. I el 2013 estem molt contents perquè aquest equip de col·lecció de la biblioteca, la responsable, que és la Cristina González, va ser escollida pel Servei de Biblioteques per fer la guia bibliogràfica que edita el Servei de Biblioteques, que es diu Cultura del Mar, Bibliografia Bàsica. Llavors, hem participat d'aquesta guia de bibliogràfica que serveix per totes les biblioteques de Catalunya.
És fantàstic. Sí. Escolta'm, i hi ha algun volum, algun llibre, alguna col·lecció que destaque per damunt de les altres d'aquesta àmplia oferta que teniu?
Em costa molt sempre destacar perquè no sé si hi ha defecte professional, però tot em sembla molt interessant. Llavors, el que sí destacaria és que del centre d'interès, que és creixent, nosaltres no n'espurguem res, o sigui, no donem res de baixa, sinó que hem creat ara recentment, dintre d'aquest centre d'interès, un apartat que és Mar Fons Antic. Llavors, per exemple, tota la legislació nova que surt, o tots els llibres de ports que puguin sortir, o totes les noves tècniques de pesca, les tenim, però sempre guardem l'antic, no? I dins d'aquest espai que és Fons Antic.
Hi han hagut aportacions de particular, gent que coneixia, doncs, que estàveu recopilant aquesta col·lecció de llibres relacionats amb el mar i temàtica marina, i ha dit, vaig a portar-ho perquè el tinc i crec que és especial.
Sí, a veure, nosaltres tenim molts donatius, no només de mar, sinó de tot, i sí, sí que n'hi ha hagut. Hi ha, dins d'aquest centre d'interès hi ha llibres i documents que han vingut de donatius de particulars i tant.
Perquè tota la gent que de Catalunya que ens estigui escoltant en aquests moments i que vulgui doncs, accedir a algun tipus de llibre relacionat amb el mar, es pot ficar en contacte amb vosaltres?
I tant, estaríem encantades. A més, el que més ens agrada a les bibliotecàries és que les coses que fem i les iniciatives que prenem doncs, que arribin als usuaris i doncs, si algú de Catalunya, de l'altra banda de Catalunya, s'interessa, nosaltres encantades de la vida de poder-li oferir i servir.
Per tant, s'han de posar en contacte amb la Biblioteca Comarcal de Blanes.
Sí, i a més, amb el servei de préstec interbibliotecari doncs, és fàcil de fer arribar qualsevol document nostre allà.
Doncs Gemma Ciuró, que és la bibliotecària d'aquesta biblioteca comarcal de Blanes, especialista en literatura del mar i marinera. Donem les gràcies per haver estat amb nosaltres al programa L'Arjau, al Blau Marí, i que continuen recopilant el màxim nombre de llibres relacionats amb aquesta temàtica. Feliç jornada.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, adéu-siau.
Adéu.
Pues bueno, ja hem sentit el Manel. Gràcies també per la seva col·laboració inestimable a la Gemma des de Blanes i gràcies al Manel, com sempre, buscant aquells punts d'interès que tenen a veure amb l'àmbit de la cultura marítima. És moment per plegar, per atracar a port i acomiadar el programa d'avui, que l'encetàvem parlant amb Àngel Màñez, vicepresident del Gremi de Majoristes del Mercat del Peix de Mercabarna, de Majoristes del Peix. La situació del sector l'hem abordat amb ell, també el seu futur i també aquell gran treball que estan fent amb l'espai del temps, sobretot a hores d'ara amb la gent més jove. En l'àmbit més tradicional, el Joan Argentó i el Rafael Martí ens han atansat, per una banda, un art de pesca avui utilitzat encara a la nansa i, per l'altra, els popets amb patates. Proveu-los perquè estan boníssims. I el Jaume Prats ens ha parlat de la nova llei de navegació marítima a la secció de Panorama Nàutic amb la col·laboració dels amics de panoramanàutic.com. A Plankton, l'expedició Malaspina amb Aurora Requena. I el Manel, amb la Gemma Ciuró des de Blanes, des de la Biblioteca Comarcal. Res més, una abraçada molt cordial d'un servidor Francesc Callau i en nom de tot l'equip que fa possible aquest programa, tornem la pròxima setmana.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanàutico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.